Estàs escoltant Fabricació Pòpria, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de les 5 de la tarda. Seguim avançant aquí al Fabricació Pròpia. Espera un moment, que tinc la Jarque des de la peixera. Jarque, què em vols dir? A veure, que tenim la Jarque, que són... Ah, que no, ha arribat aquí un paquet a l'Ester, aquí a recepció. Olga Vallejo, que estem en directe, aquí passen moltes coses, ja ho saps, eh? Al Fabricació Pròpia. Va, la presentem ja, que tenim unes ganes de parlar amb ella.
Quiero reencuentro. Estamos poniendo muy poco en valor este reencuentro.
Pero, el amor de Dios, claro que sí. Neira, periodista, y déjamelo decir, el primer día al menos, profesora dels estudis de comunicació de la UOC.
Y voy a decirlo por primera vez. ¡Bona tarda!
¡Hombre!
Que fort, bona tarda.
Oye,
bona
tarda, que fort. Què me dices del nombre? Fabricació Pròpia.
Me encanta.
Sí, és que...
M'agrada molt.
T'agrada, perfecte. Molt, doncs mira, molt. Si li agrada la Neira...
Jo ja me l'he pres, eh?
Ja
Fabricació
està,
no? Pròpia.
Fantàstic, mira, ja ho tenim, això. Com ha anat l'estiu?
Bien.
¿Sí?
Bien, tranquilo, caluroso.
¿Caluroso?
Caluroso y nublado. En Galicia hemos tenido calor, pero no hemos tenido sol. Ha sido verano interesante. Bueno, lo podéis notar por mi color, que...
Bueno, sí, a ver, el color de l'Helena, o sigui, podem reproduir una mica la conversa que hem tingut abans. Sí. Olga Vallejo està negra, o sigui, està tot un color
però
pujat.
Però ha estat casualitat. Crec que és la samarreta.
Sí, jo parezco algo. Casper, lo puedes decir, no hay problema, no me ofendo.
Però també és veritat que vas amb aquesta samarreta gris,
més
no?
Clara,
que clar, que potser
soy
no.
Soy una persona gris.
No, home, no. No. Mira, parlant de persones grises, anem a fer una cosa, Helena, perquè els nostres oients que sàpiguen del Fabricació Pròpia, que l'Helena estarà amb nosaltres cada 15 dies, repassant pantalles, la nostra musa audiovisual, al costat d'una altra musa audiovisual, com és la Olga Vallejo, i bé, ens parlareu de les sèries de tota la vida que podem veure a les plataformes. Per cert... Clar, és que tothom en parla, Helena.
Clar. Ja l'he hecho yo por esto.
A veure, un moment, que jo estic viva de miracle, eh?
Sí?
Perquè l'he vist sencera.
Es que le he puesto un poco de presión a Olga Vallejo. Recordemos que Olga Vallejo tiene una costumbre malsana de no venir aquí a esta sección con los deberes hechos.
Ja, és veritat, això. Li hem de cridar l'atenció, el primer dia.
Haig de dir que només he vist la primera sèrie. I clar, m'he quedat destrossada.
Però, escolta,
ja no
jo crec que
computa
perquè l'ha vist sencera.
Sí, l'ha vist entera, sí.
Alguns trossos l'he passat ràpid.
Sí?
Haig de dir.
Bueno, no perquè no l'hagi gustat, que le da angunia. Esto también hay que trasladarlo.
Le da angunia.
A ver, podemos decir que m'ha agradat poc.
Val. Mira, bueno. Presentem la sèrie i en parlem.
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche.
¿A qué esperas?
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch. Quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
Creo que fue Javi.
¿Tu exmarido?
Me has querido joder, pero bien. ¿Por qué me preguntas a mí?
¿A quién debería preguntar?
¡A Albert López!
¿Ese es el amante?
Nunca me salió.
Es que eso es un lío.
Vamos a poner un poco de orden.
Por favor.
Vamos a poner un poco de orden.
Cuerpo en llamas.
Cuerpo en llamas. Cuerpo en llamas es una serie de Netflix que se estrenó la semana pasada que adapta el tristemente célebre crimen de la Guardia Urbana, que evidentemente aquí en Cataluña es un crimen muy conocido porque se le dio muchísimo bombo mediático. De hecho, Carles Porta le dedicó una serie de episodios en Crims que desde aquí recomiendo encarecidamente porque es una reconstrucción periodística absolutamente fantástica. Y luego también tenemos el libro que acaba de editar Península, de Toni Muñoz, que se llama Solo tú me tendrás, que también reconstruye todas las complejidades que tiene este caso de la Guardia Urbana, que tiene la cosa, y yo creo que por eso tiene el activo y el atractivo para la gente, y es que gran parte de las cosas les podemos poner contexto porque en el sumario del caso aparecen los mensajes que se iban cruzando los dos hasta ahora condenados por la muerte del señor Pedro, que es el que aparece quemado en el coche, por eso la serie se llama El cuerpo en llamas.
Ostras tú, mira.
Mira, quan comença... Jo és un tema que, tot i que l'havia anat sentint, de fons no parava molta atenció. I, clar, sabia més o menys, però com que hi havia molta gent per allà mig, fins que no acaba el primer capítol, no acabes de saber ben bé qui és qui, qui pot haver mort, qui...
Bueno, però aquí podem hacer un spoiler directamente, sí, perquè la sèrie empieza con un hallazgo...
Sí, una mica al cas.
Claro, la sèrie empieza con el hallazgo de un cotxe quemado, un cotxe calcinado, en el que aparentemente se ve que simplemente pues alguien lo ha quemado por el motivo que sea, y de repente en la parte de atrás aparecen huesos, es decir, el cuerpo está completamente irreconocible, no se puede identificar, pero aparece una prótesis de espalda, que es lo que permite identificar el cuerpo. Entonces, entre la propiedad del vehículo, que era de este señor, del malogrado señor Pedro, que es como llamaba el fiscal, por eso siempre diré la señora Rosa, el señor Albert y el señor Pedro.
Y qué fantasía de fiscal,
¿eh? Es una fantasía de fiscal, madre mía. Claro,
sí, el real, ¿eh?
Muy a favor. Lo permite identificar y a partir de ahí se teje una red muy compleja de una relación sentimental, tóxica, que tiene pues el típico triángulo amoroso que normalmente nunca sale bien. Desde aquí no vamos a hacer apologías, ¿no?, de estas cosas, pero sí que es verdad que es un caso muy curioso, porque aquí tenemos una chica que es Rosa Peral, que es una de las condenadas por este suceso, que era la pareja del que aparece quemado en el coche, y luego tenemos a su compañero de patrulla, que es el señor Albert López, y estas son las dos personas a las que se les imputa el delito. Y aquí de lo que entra es un juego de versiones. Ella asegura una cosa, él asegura otra cosa, y al final el jurado no cree ni al uno ni al otro. Tampoco lo voy a destipar mucho más, porque yo creo que es muy interesante. En la serie pasa, y en Crims y en el libro de Tony Muñoz también, es muy importante conocer la versión de los dos y luego conocer la versión que aprobó el jurado, porque así yo creo que también te ayuda a posicionarte. Realmente las versiones que dan los dos son muy poco creíbles, y más allá de todo esto, yo creo que es un caso de esto que siempre decimos, que la realidad supera la ficción. Pues de esto tengo que hablar hoy, en realidad, esto es la excusa, ¿eh?
Mira, no, y, Elena, ayer hablamos, tuvimos la suerte de hablar con la abogada civilista, porque claro, Rosa Peral tiene a Olga Dariu, que es la abogada penalista, sí, que podemos ver en Crims, ¿no? Y luego tenemos a Núria González, que es la abogada que le importa los temas más civils, como por ejemplo, bueno, ya sabes, la custodia, todo lo que ha habido la semana pasada, que va estar a punt, bueno, a punt, ens va parlar la Núria González, a punt de paralitzar-se, diguéssim, l'estrena de la sèrie. Al final la justícia li va dir que no, i ahir ens explicava que la Rosa Peral encara no ha vist la sèrie, o sigui, encara no ha pogut veure la sèrie. Això és el que ens explicava l'advocada, de la mateixa Rosa Peral.
Doncs deu ser l'única que no l'ha vist, perquè és la més vista a Netflix des de que s'ha estrenat.
Bueno, lo tiene todo, tiene a Úrsula Corberó, que es una de las protagonistas de La Casa de Papel, haciendo el papel de Rosa, y luego que es un tema, el true crime vende muchísimo, y yo creo que es que si no te dicen, si no sale al principio eso de este caso, esta serie está inspirada en hechos reales, es que realmente no te creerías que una mujer pudiese tener tres intereses amorosos a la vez en la misma comisaría.
Qué bendito, ¿eh? Tres intereses amorosos.
Eso es tener los ovarios como piedras, es decir, tener un aplomo y una confianza en que no te van a descubrir, tremenda, ¿no?
Y expliquemos una mica això, doncs, qui forma part d'aquest elenc d'artistes.
Pues tenemos a Úrsula Corberó, que es la protagonista, haciendo de Rosa López. Tenemos a King Gutiérrez haciendo el papel de Albert López. Y a José Manuel Poga, que lo recordará mucha gente porque es el Gandía de La Casa de Papel, en el papel de Pedro, que a mí es lo que más me chirría, porque liar a Tokio con Gandía cuesta un poco.
Sí, però perquè, bueno, clar, ja l'has vist. O sigui, tu te l'imagines molt a ell.
És un gran actor, José Manuel Poga. De hecho, yo diría que es de los mejores de la serie. Yo creo que es que el personaje de Rosa López es tan bestia, visto, aparte, viéndola ella, hay grabaciones del juicio. Luego tenemos un documental que convenientemente ha publicado Netflix, en el que salen declaraciones de Rosa Peral desde la cárcel. Es muy difícil encarnar un personaje como el de Rosa cuando ya la has visto tanto, pero bueno.
A mi m'ha sorprès molt positivament, sí? Tot i que té un paper relativament petit, Aina Clotet.
Sí.
M'ha agradat moltíssim.
Que hace de la primera mujer de Pedro, Pedro abandona a su mujer por Rosa Peral.
Sí. Però és interessant també el que esteu dient, perquè com bé deies, Netflix ha jugat molt bé les seves cartes, i aquesta setmana també, la setmana passada, no?, també es va estrenar el divendres, si no m'equivoco.
Les cintes de Rosa Peral.
Les cintes de Rosa Peral, que diguéssim, per situar els oients, és una mica la versió de la Rosa.
És la versió que ha vendido sempre ella, i que és bàsicament que ella no tuvo nada que ver con el asesinato de Pedro, i que todo fue un arrebato de pasión y de amor enfermizo de Albert López.
¿La recomaneu, no? ¿Qué?
Yo la recomiendo, pero recomiendo, a ver, yo, de hecho, hoy la sección es un poco la excusa, la introducción para hablar mucho de True Crime. Yo soy muy aficionada al True Crime, soy una persona normal, pero tengo este lado oculto y es que me encanta el True Crime, escucho muchísimos podcasts de True Crime, me gustan mucho las series de True Crime y yo prefiero las docuseries, pero bueno,
pero, claro,
como primera aproximación...
Clar, jo que no soc gaire del True Crime, a mi m'ha costat.
Ni payasos assassins ni assassines.
No, res. M'ha costat, però l'he
bueno,
vist.
Bueno, para de todas maneras, para todas aquellas personas que nos estén escuchando que ya se la han visto o se la ven y de repente dicen, oye, esto me ha molado, quiero más, pues venga, vamos a poner más deberes a Olga.
Va,
muchas
sí,
más series.
D'aquestes, és que no he vist cap.
O sigui, farem una selecció de True Crime.
De True Crimes, que están muy bien, que son de estos que te dejan con la boca abierta y bueno, hay un poquito de todo.
Pues
¿qué os parece?
Va, comencem venga. Per un viatge, si us sembla, per estudiar a l'estranger. Que, pues clar, és que com vols que acabi malament.
If I'm guilty, it means that I am the ultimate figure to fear because I'm not the obvious one.
The girl known as Foxy Noxy.
Everyone is talking about it.
I mean, it was a feeding frenzy for everyone. What more do you want in a story? I mean, all you're missing is the royal family and the Pope.
Preséntanosla.
Mira, si googleáis Amanda Knox, seguro que la cara os suena, es una chica muy guapa. Y en realidad el true crime engancho que tiene sobre todo son los casos mediáticos y el de Amanda Knox fue un caso muy mediático porque implicaba a una estudiante americana de intercambio que se había ido a Perugia, creo que era en Italia, de intercambio a estudiar allí y resulta que su compañera de intercambio, su compañera de piso aparece muerta, entonces ella se pasa 4 años en una cárcel italiana porque dicen que ella ha sido la que ha matado a su compañera. Y lo que ocurre en el caso de Amanda Knox es que las versiones que da, toda esta cosa de, ostras, es que no es un testigo muy fiable, es que las declaraciones son contradictorias, es que había una cosa muy extraña, es que la tía es un poco turbia, y luego todo el circo mediático que se construye en torno a ella. El caso es que Amanda Knox finalmente la exoneran, fue absuelta del caso, lo que pasa es que el daño a su imagen fue absolutamente bestial, y ella con este documental lo que quería era pues defenderse un poco por primera vez, porque no había tenido la oportunidad de salir a explicar lo que había pasado y todo lo que había sido la justicia italiana. Es decir, le mete a la justicia italiana. Tampoco es que la norteamericana sea mucho mejor, pero,
bueno.
Pero es un caso muy interesante. Y oye, si tenéis hijos en edad de mandarlos a Erasmus, pues lo mismo lo pensáis.
Que la gent s'ho miri, si vol.
Que la gent se lo mire.
Si hi ha algun tipus d'excusa, no és que, doncs, que mirin, no?
Sí, sí, exactament.
I és Amanda Knox, eh?
Amanda Knox.
I d'on se puede ver?
En Netflix.
En Netflix, també, vale. I a aquest, Elena, dius que... Següent.
Que mira, los pelos de punta. No lo supero.
O sigui, et fan venir ganes de llançar coses a la televisió tal qual?
Sí, literal.
Per favor, posa.
The people that were close to Steve knew he was always happy, happy, happy. Always wanted to make other people laugh. They didn't dress like everybody else. They didn't have education like other people. The Avery family didn't fit into the community.
Os voy a poner en contexto. Vosotros imaginaos, la América profunda, uno de estos pueblos pequeños en mitad de ninguna parte, una familia completamente desestructurada y una mujer que en el pueblo, en la zona alta del pueblo, porque el pueblo tiene sus ricos y sus pobres, pues la violan, ¿vale? Y la policía detiene a un chaval razonablemente joven, de 20 y tantos, y la policía está convencida de que es él y lo meten en la cárcel y durante 18 años esta persona está en la cárcel diciendo que es inocente, que no había estado allí, que no había ninguna prueba que lo situase ahí, pero como a la policía le parecía que era el típico...
Y no hay judicio.
Y o sea, hay juicio, pero el juicio, vamos, casi un juicio ultra rápido en el que no hay nada que puedan hacer. ¿Qué pasa? Llegan las pruebas de ADN, le hacen la prueba de ADN y entonces se descubre que esta persona 18 años después en la cárcel se descubre que era todo mentira, que era todo un complot de la policía, porque la policía, esta familia del pueblo que vive, para que os hagáis una idea, son los chatarreros del pueblo, viven en caravanas, es decir, una familia muy chunga, deciden exonerarlo y él lleva a cabo una cruzada judicial para que le indemnicen por los 18 años que ha pasado en la cárcel, porque ha dejado de estar en contacto con su hija, bueno, todos los problemas, y no tiene trabajo, todos los problemas derivados de 18 años en la cárcel injustamente. Justo cuando el tribunal está a punto de fallar este caso, de repente desaparece una periodista en cerca de donde vive él, Y curiosamente, el coche aparece en el desguace donde vive la familia de este señor. Y entonces, de repente, este señor vuelve a estar en el punto de mira, a pesar de que él tiene una coartada de que dice de que no había estado ahí. Y entonces la policía que investiga el caso decide pedirle ayuda a la policía del pueblo que le había condenado en primer lugar. Y de repente empiezan a aparecer pruebas
De la nada
por arte de magia.
Ah, mira.
Y lo vuelven a meter en la cárcel. Ay, es decir, le procesa la misma justicia a los mismos policías que lo habían condenado injustamente en el primer caso. De verdad. De estos documentales que aparte se ha grabado a lo largo de muchísimos años, porque de hecho el origen del documental era cómo las documentalistas explicaban qué había pasado en el primer caso y se encuentran con el pastel de que lo inculpan por segunda vez.
Ya.
De verdad que os dan ganas de tirar cosas a la tele y de alucinar. Es muy frustrante. Tiene dos temporadas. Preparados para sufrir, ¿eh?
¿Sí? Has d'estar preparada per veure-ho.
Muy preparada.
Netflix también.
Netflix también.
Making a ver si lo digo bien, a murder.
Exactamente.
Fantástico. Oye, ya sabem...
Fabricando un asesino.
Fabricando un asesino,
és important.
Val. Ara sabem que els Estats Units són molt seus, això ja ho sabem, no? Si ets pobre et pots passar mitja vida engarjolat, com per exemple el cas que has mencionat.
Steven Avery.
Clar, si els rics... Ai, la cosa canvia. I d'aquí em sembla que va la propera sèrie.
I told him, OJ, you're breaking the laws of God. One day, everybody's gonna know everything that you've done, man.
If you're a black man in America, you're fighting our war.
Ooh, sinner man, where you gonna run to?
The reality.
Olga Vallejo, estàs...
Estic impactada, estàs per impactada. La veu.
Sí, perquè, bueno, el caso de OJ Simpson és un caso, igual que nos pilla un poco lejano, pero es que en Estados Unidos, OJ Simpson, antes de haber asesinado a su mujer, a pesar de que fue exonerado, pero bueno, asesinar a su mujer y al que la persona que la acompañaba, fue una figura mítica del fútbol americano, fue un auténtico puntal, fue... El primer hombre negro,
sí.
Aceptado culturalmente, aceptado televisivamente y aceptado a todos los niveles. De hecho, un poco de la reivindicación que se hacía desde este documental es cómo OJ Simpson construyó una imagen en la que su raza no era relevante. Sin embargo, cuando le pillan con todo el fregado de que la mujer aparece muerta, él lo que hace es sacar la carta de la raza. Y lo que hace el documental es contar toda la historia desde que eres un chaval que es un buen jugador de fútbol americano, lo fichan y se convierte en una auténtica estrella, tiene contratos publicitarios, coge un casoplón en Beverly Hills, es decir, se convierte en toda una celebridad. Él, como cuando es el juicio, él aprovecha todo este caldo de cultivo de los años 90 en Estados Unidos, en Los Ángeles. ¿Os acordáis de los altercados comunes? Sí, que fue muy bestia, el asesinato de Rodney King. La ciudad se convirtió en una ciudad sin ley, la gente atracaba, robaba, fue una cosa terrible, ¿no? Y OJ Simpson jugó esa carta. Es un personaje que a mí me resulta fascinante.
O sea, su vida, ¿no, Elena?
Es su vida por el delirio tan grande, porque él acabó en la cárcel, pero no por el asesinato de la mujer. Es decir, él fue exonerado por un juicio. El juicio fue absolutamente delirante. O sea, solamente por ver los episodios del juicio alucinaréis con las triquiñuelas judiciales y cómo al final en Estados Unidos, desgraciadamente, el dinero te da muchas más oportunidades de salir exonerado, a pesar de que las pruebas sean absolutamente aplastantes en tu contra. Es un muy interesante, tanto por la faceta que cubre al principio, que es la deportiva y la de su fama, como por la parte del true crime. Muy interesante.
¿I qui fa l'encàrrec? Vull dir, està l'O.J. Simpson al darrere?
No, no está OJ Simpson, pero OJ Simpson participa. Lo que pasa es que, bueno, lo que sí se ve es como después de que se resulta exonerado, el tío se convierte en una persona completamente, una persona delirante, una persona completamente pasada de vuelta, así que se cree que está por encima del bien y del mal, porque es un poco lo que la justicia le dice.
Clar, exacte, l'ha demostrat, no?
Lo tenéis en HBO.
Val. I ara no anem molt gaire lluny.
Uf,
ay, Dios mío.
Es que nos vamos a mi tierra.
Vamos a tu tierra.
Vamos a mi tierra.
Uy, que, por cierto, hemos hablado con el alcalde de Vigo. Ajá. ¿Sabes todo el problema?
¿Cómo aniràs? Al final, l'arbre, quin serà el més gran?
Ho saps, eh? Ha dit que, escolta, que l'Albiol no té res a fer.
Madre mía.
Que és gairebé impossible que pugui ser un arbre més gran que el seu. Que ell només té un duel, i no és en Badalona, sinó en Nova York.
Nunca retes a un gallego. Solamente diré eso, eh?
Escolta, i ens vol, ara aquesta sèrie sí que ens vol ratar una mica, no?
Ai, lo que la verdad esconde, el caso Asunta.
Ai, Déu meu, tira, tira.
Entonces, Alicia, buenas noches, dígame.
Yo le llamo de aquí de Cachoeiras, por favor. Es que hemos encontrado aquí una niña y creemos que está muerta.
A su lado hay unos trozos de cuerda de alpaca de color rojo.
Sabes que ahora estaba haciendo memoria, sí que me recuerdo.
Es muy dramático. Asunta, ¿eh? Lo bueno del caso Asunta es que sepáis que Bambú, que es el responsable del documental, que se puede ver en A3Player, pero también está en Netflix ahora, está trabajando en la serie que adapta el caso Asunta y la protagonista es Candela Peña, haciendo el papel de Rosario Basterra. A ver, el caso de Asunta fue un caso muy turbulento. Alga Vallejo no le voy a pedir que lo vea porque implica a una preadolescente que aparece muerta. Yeah. Y todo parece indicar que los responsables de haberla matado son sus padres.
¿Sí?
Es una niña china, adoptada.
Sí, sí, es verdad.
Una niña superdotada, con dotes para la danza, para la música, para los estudios. Y la, bueno, lo que básicamente se constata en el juicio es que los padres la drogaron y la mataron. No se sabe muy bien por qué, con qué objeto. Es verdad que estaban separados, parecía que en algún momento la niña le estorbaba. Y es otro ejemplo, al igual que ocurre con el cuerpo en llamas, de el análisis de la psicología del asesino, que lleva a una persona, sobre todo a una madre, en un acto como muy antinatural, de matar a una hija. Es absolutamente sobrecogedor. Y de nuevo, otra vez, otro caso tremendamente, tremendamente mediático. Esperaos que ahora viene uno.
Uno mediático también, ¿no?
¡Buah! ¿Sí? Y es que soy tan fan de este.
Muerte en León.
¡Buah, maravilla! Vamos.
Somos un partido fuerte, somos un partido trabajador y quiero decirte, presidente, que estamos unidos.
Isabel era, en términos sexuales, un macho en política.
La pelea cuerpo a cuerpo, yo creo que le gustaba.
Dentro de su partido tenía críticas salvajes, pero críticas en corrillo, no a la cara.
¿Isabel Carrasco está dentro de su partido rodeada de enemigos?
Es un plan casi perfecto y una ejecución perfecta.
A ver, esto es lo que...
¿Qué le has dicho ahora?
Si lo de la guardia... Mira, ahora le he dicho, por favor, busca en internet Isabel Carrasco collar.
Es que, com se m'ha passat aquest...
Isabel Carrasco era la fallecida Isabel Carrasco era la presidenta de la Diputación de León y se presentaba a los plenos con ese collar, que es un collar de estos que va súper apretado al cuello, que ponía sex con brillantes.
Y ben gros, sembla una dona girafa.
Sí, le vamos a decir a la gente de redes que la cuelgue porque es para ver ese collar. Bueno, era una mujer muy controvertida, una mujer con muchísima mala leche, y es una mujer a la que asesinan a plena luz del día en un puente de León y la mata la hija de una persona que trabajaba para ella. Perdón, la madre de una persona que trabajaba para ella. Y a partir de ahí se descubre una cosa tremendamente turbia, porque en el juicio básicamente el argumento de la persona a la que detienen es que ella defiende que Isabel Carrasco quería tener una relación con ella y ella se había negado. Y como se había negado, la estaba haciendo la vida imposible en el trabajo. Y como la madre la vio sufrir tanto, la madre se compró una pistola por internet.
No.
Os lo juro.
Y se le iba a acudir.
Y se le ocurrió matarla en un puente de León a plena luz del día, que la viese todo el mundo. De verdad, es una cosa completamente
rocambolesca,
pero es muy interesante volvemos a lo mismo, el tema del análisis de la mente del asesino. Es decir, ¿qué lleva a una madre? Es decir, oye, yo he matado a esta persona, me entrego, pero de repente, claro, juzgan a las dos. Dices, vale, pero al final,
claro,
estáis las dos conchavadas. Es súper interesante no solo por la ejecución del asesinato, sino sobre todo por la personalidad de esta mujer, que nadie podía con ella. Era estas personas que iban ganando elecciones tras elecciones, que decían que era, pues, casi una proto Isabel Ayuso, ¿eh?
Sí,
una mujer,
¿no?,
que mandaba muchísimo. Y una tía con mucha personalidad,
fuerte,
como has podido ver por la fotografía.
Estoy impresionada en cara.
Muy tremenda, muy tremenda.
Muy tremenda.
Muy tremenda.
Está en Movistar,
la tenéis,
¿no?
La tenéis en Movistar.
Muerte en León. ¿Qué pasa? Yo no sé si me estoy recuperando, Vallejo, anem per una altra.
Sí.
Está uf.
Esta también, uf.
Uf.
A ver, uf.
One thing that was very telling it, Bob said. He said, all my life I've had more money than I could spend and it didn't make me happy.
She talked on the telephone with her husband, then she vanished. And no one has seen Kathleen.
Explicaos un poco.
Pero imaginaros el hijo de una familia tipo Succession.
Uh-huh.
Es decir, familia, bueno, una familia que es propietaria de medio Manhattan.
Muy rica, muy rica.
Muy rica, muy rica, muy rica. Tiene dos hijos, uno que es el que un poco se ha metido a trabajar con el padre y que lleva los negocios, y este que es un mandarra y que pasa de todo. Bueno, pues este tío es un sociópata. Es un sociópata hasta el punto de que es muy evidente que ha matado a gente, pero siempre se ha sabido...
A gente en plural.
Primero, es el responsable de la desaparición de su mujer. Su mujer desaparece y nunca más se supo de ella. ¿vale? Eso, uno.
I no l'han trobat.
I no l'encuentran. I dos, él desaparece, huye de la policía después de lo de la mujer y se va a vivir a un pueblo de Florida y en ese pueblo de Florida lo meten en la cárcel por haber matado a su vecino, haberlo descuartizado y haberlo tirado al río. Y resulta que convence al juicio, al jurado de que el asesinato y descuartizamiento se produjo por un miedo insuperable, porque su vecino quería hacerle daño y entonces él tuvo que matarlo y descuartizarlo.
No va a tener escapatoria.
La verdaderamente relevante de este documental, aparte de que la personalidad de este hombre es de verdad absolutamente apasionante, es que el cineasta consigue una cosa que yo creo que pocas personas consiguen, y es que él confiese.
¿Ah, él sí?
Y lo hacen de una manera como muy tonta, pero que te deja el corazón completamente encogido.
Lo confiesa tot, la dona,
lo confiesa. Yo ahí lo dejo. Se llama The Jinx.
The Jinx.
Es sobre el personaje, se llama Robert Durst, y de verdad que os va a dejar con la boca muy abierta.
Oye, pues continuamos con esta boca tan oberta. Ens està portant avui la Elena Neira, estem amb l'Olga Vallejo, repassant aquestes sèries True Crime, que val la pena veure-les. Ya la última.
La última, que tiene secuela, que la van a estrenar dentro de nada. O sea, que ya estáis
tardando.
Os tenéis que poner ya, la tenéis en Netflix, corred ya.
Venga, va, l'escoltem.
But it has to be the one person that I did everything with. He would have given anything to protect her.
Everyone was like, Paul, don't drive. And Paul would snap back and be like, well, this is my f***ing boat.
He was out of his mind drunk.
Y'all know Alec Murdoch? That's his son.
I heard a scream and then a bang.
Aquí, ¿eh?
Sí, pero volvemos a un pueblo perdido de Estados Unidos, una familia que ha dominado el pueblo durante generaciones, que son, ocupan todos los puestos judiciales, puestos políticos, es decir, los dueños del pueblo, básicamente. Y los hijos, por supuesto, cuando viven en una familia acomodada, los hijos son unos bandarras. Bueno, pues el chaval pequeño, en una de estas juergas con sus amigos en una lancha, porque en Estados Unidos, ¿cómo se divierten? Pues se van en lancha por ahí. Tienen un accidente y una de las personas en ese bote se muere. Y a partir de ahí todo se convierte un poco en una exposición de cómo un chaval que era muy evidente que iba borracho, que había sido imprudente con lo que había hecho, logra librarse del asesinato imprudente de esta chica, del homicidio imprudente de esta chica. Pero la cosa no termina ahí, porque muy poquito tiempo después, este chaval y su madre aparecen asesinados en la finca familiar.
¡Ostras!
Y todas las miradas se posan en el padre.
¿En el padre del noi aquest?
El padre de este chico. De verdad, que es una cosa tan delirante que es que no te puedes creer que esto pueda suceder.
¿Y es sèrie com documental?
Es una sèrie documental. Ahora se va a hacer la segunda temporada. De hecho, hay dos. Este caso de la familia Murdoch, tiene dos documentales. Tiene un documental de Netflix que se centra sobre todo en el caso de la chica y de cómo la familia reivindica que no se investigó bien y no se consiguió resarcir a la familia porque sencillamente corrieron un tupido velo. Y luego tenemos otro documental en HBO que es exactamente sobre la misma familia y de lo que habla es de estos poderes, esta meritocracia que hay en Estados Unidos, de intentar acaparar puestos políticos para controlarlo todo. Controlar la policía, controlar la judicatura y controlar los partidos políticos. De verdad, es otro de estos documentales que yo creo que ese es el activo que tiene el True Crime, que ya no es que te genere estupor, sino que te preguntas en qué clase de sociedad vivimos que es capaz de permitir una cosa así.
Clar, és que si mires totes aquestes sèries, o sigui, deixes de confiar en l'espècie humana...
És un poc el que me passa.
O sigui, ho has de veure amb comptagotes.
Sí.
Una part més.
O no veure-la. O te puedes tirar a la piscina.
Totes de cop.
I les puedes ver totes de golpe.
I després ja està, i a partir d'aquí mires Virgin River i tornes a confiar en la humanitat.
Por ejemplo, esto es lo que hay que hacer, hay que ir con...
¿Quién lo has dicho?
Probablemente
Virgin River.
No, claro, pero esto en la semana que viene vendremos con series un poquito más friendly.
Ah, molt bé, vale,
en 15 días.
Entonces ya vaig per la cinquena.
Aquí li has posat deures, Elena, a l'Olga?
Claro. Siempre.
Doncs aquesta vaig bé. Aquesta ja,
sí?
ja he començat.
Les siguientes són les xiques Gilmore.
Oh, començarem amb les xiques Gilmore?
A lo mejor.
Oh, vinga, doncs mira, això serà d'aquí 15 dies amb l'Elena Neira i l'Olga Vallejo. Moltes gràcies.
A vosaltres sempre.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància.
el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.
Mama Duixa ens presenta Ritiqui. Mama Duixa és el pseudònim de Bruno Fabrizi. El barceloní Mama Duixa veu de la música urbana, però també veu de la cançó d'autor. La fusió dels dos gèneres donen fruit a unes cançons originals, tendres i amb molt de ritme. Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. Mama Duixa, Ritiqui. Amb el suport del Departament de Cultura. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
A 7 minuts que passen de 6:15, seguim aquí el Fabricació Pròpia amb la nostra tertúlia intergeneracional. Què vol dir això? Que ens acompanyen tres joves que es troben en tres etapes diferents de la vida. Ja sabeu, un jove molt jove, el Guillem Figuerola. Guillem, com estàs?
Bona tarda.
Bona tarda de nou. I un jove no tan jove com és l'Aleix, Aleix Cabrera.
Bona
com
tarda.
Estàs, Aleix?
Molt bé, gràcies.
Benvingut. I també una jove que ja ha molta experiència en ser jove, que és la Maria Antònia Batlle. Maria Antònia, com estàs?
Bona tarda.
Molt bona tarda. A veure, clar, és que la gent dirà, però una altra vegada, Paula, posa el tràiler. El tens a mà o no? Mira, ja veuràs.
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche.
¿A qué esperas?
Clar, què esperes? Ja no esperem més, perquè, ostres, és que l'heu vist, la sèrie, vosaltres, ara vam parlar amb l'Helena Neira, no sé, Maria Antònia, tu dius que sí?
Jo he vist un parell de capítols.
I què?
Bueno.
T'ha agradat o no? Perquè...
Bueno...
Digues, pots dir-ho, aquí pots dir...
Encara no m'he acabat d'enganxar, eh? Si t'haig de dir la veritat.
Però tu havies vist Crims o no?
No.
Vosaltres havíeu vist el Crims de, diguéssim, del Carles Porta, que
havia
parlava...
Havia sentit Crims.
Havia sentit...
El podcast. Sí.
Val, Aleix. I sí, sí. D'aquest cas o no? Del crim de la Guàrdia Urbana?
Sí, sí, sí.
I va agradar,
va enganxar,
molt, no?
Va enganxar moltíssim.
És que enganxa moltíssim. I tu, Guillem, et va enganxar,
sí,
no?
Sí, jo vaig seguir el programa. La ràdio no el vaig escoltar i ara la sèrie la tinc pendent. Vull fer, per si puc, el cap de setmana fer una marató i que sigui de, amb dos o tres tongades de dos o tres episodis, perquè per veure'n un i no, jo vull fer immersió total.
Jo no sé, a mi em dóna la sensació que han volgut estirar una mica el xiclet, diguéssim, perquè no sé si han fet 7 episodis, no sé quants episodis, Maria Antònia, tu potser tens més al cap,
sí,
no?
Sí, sí. Sí, sí, no han fet gaires, no és una sèrie d'aquestes llargues.
Sí.
Que jo ja miro, les sèries que siguin precisament 6 o 7 episodis, perquè aleshores, si t'enganxen, els miro d'una tirada. L'altre dia me'n vaig posar una, Mi niña dulce o Dulce niña, i és que, escolta...
T'enganxa.
Vaig veure els 7 episodis. Em vaig anar a dormir a 1:30 mirant aquella sèrie.
Fem una cosa.
Tenia que saber qui era l'assassí.
Home,
és que, el dolent.
Mira, ara ho has dit. Havíem de saber qui era l'assassí.
Clar.
Deixeu-me només, clar, perquè ara passarem a un altre tema, perquè hi ha molts temes a tocar a la tertúlia. Però, per vosaltres, qui és l'assassí del Carlos Aperal, Aleix?
Bueno, jo crec que és una conxorxa, no?, entre ells dos.
Sí, eh?
Clar,
sí.
No sé qui,
recordem
qui...
condemnats els dos,
sí,
per la justícia.
Sí.
I tu el que diu la justícia, Aleix?
Sí, deixem-ho així, no?
Sí?
Deixem-ho així, sí.
Però com va anar, qui va portar més la idea?
Clar, és que la sèrie jo no l'he vista, però diuen que la presenten amb ella com una femme fatal, no?
Totalment.
I, clar, llavors, sí, clar, juguen molt amb això. Llavors no sé fins a quin punt tiren més de la ficció que de la realitat. Mm. I per això ella, de fet, ha sortit queixant-se,
sí,
no?
de
l'ús que se n'ha fet.
Sí, sobretot també se queixen molt del paper de la filla en el primer episodi, perquè també no volen que se la pugui implicar en això, perquè quan va passar el cas sí que era una nena molt petita, però ara és una noia que està fent segon o tercer d'ESO, llavors...
13 anys, ens va dir ahir l'advocada de Rosa
Pena. És una edat molt complicada per si poden associar-la amb la història. I sobretot crec que tornen a centrar-se molt en la relació entre l'Albert i la Rosa, però ja he vist alguns periodistes que parlen que tot aquest cas, al final, el que amaga és una mica que ells volien amagar un altre crim.
Com un altre crim?
Sí, el crim que va haver d'un sense sostre a Montjuïc.
Per part de l'Albert, no?
Per part de l'Albert i la Rosa en servei. Llavors jo crec que una mica, tant en la ficció com en crims, ens estem centrant molt en el motiu pot ser sentimental, però crec que el mòbil va una mica més cap aquí, a voler amagar una mica com van actuar malament ells com a policies.
Mm. Maria Antònia, va ser ella la que va portar més la iniciativa o no? Tu què creus?
Crec que sí.
Sí, eh?
Sí. Normalment és la dona la que mou els fils.
Tala, Maria Antònia. Moltes coses. Mira, sí. No sé si movem fils, però posarem a l'arbre, perquè... atenció, Maria Antònia, perquè aquesta tarda hem parlat... Parlo, Maria Antònia, ja veureu per què. Hem parlat amb l'Abel Caballero, que és l'alcalde de Vigo. Li hem plantejat la batalla que li voleu disputar a Badalona, perquè la Maria Antònia és de Badalona.
Exactament.
De tota la vida, Maria Antònia.
Sí.
Però sembla que no li feu massa por.
Home, és que és normal que no li fem por.
Però,
és que jo no crec que a cap badaloní se li passi pel cap competir amb Vigo, per exemple. A mi és una cosa que no se m'ha passat pel cap.
Clar.
Però és que, entre altres coses, si tenim que parlar d'això, no crec que cap ciutadà de Badalona, en aquests moments, doncs, a tots ens agrada quan arriba Nadal, que s'il·lumini, que la ciutat quedi bonica, que les botigues s'omplin, que doni vida. Però a dia d'avui penso que els ciutadans potser el que volem és anar pel carrer més tranquils.
Val, o sigui, tu per exemple, aquesta proposta de l'alcalde Albiol, de fer l'arbre més gran que el de Vigo...
Dius, bueno... A veure, primer...
Són necessàries altres coses.
Exactament. Val. Primer poder anar pel carrer tranquil, a nivell de neteja, a nivell d'arreglar les voreres, de fer vivendes socials... Per mi, això és més interessant. Tot i que reconec que quan arriba Nadal, una ciutat... il·luminada i bonica.
Home, fa goig, sí,
fa
és veritat.
I dona vida als comerços, també. No tenim que arrestar-ho. I després, que hi ha ciutats arreu del món, vull dir Europa o Estats Units, que tu hi vas per Nadal perquè dius, és que està tan maco il·luminat i has d'anar a Nova York per Nadal, però està preciós.
Potser és el que ha pensat l'alcalde Albiol. Però, mira, fem una cosa. Recordem el que ha dit l'alcalde de Vigo. Ja veuràs, Maria Antònia, Aleix, Guillem, el que ens ha dit justament en aquest programa, res, fa una estoneta.
Ahora todo el mundo quiere ser Vigo. Oye, pues, yo me alegro muchísimo, les deseo lo mejor. Pero vuelvo a decir, en esto pasa, yo soy muy de fútbol, ¿no?
Sí.
Soy muy futbolero. Y esto es como el fútbol. Hay ligas. Uh-huh. Y en una liga estamos Vigo, Nueva York, Londres, París y Roma. Uh-huh. En otra liga van estando otros y otros y otros. Y yo les deseo a todos mucha suerte.
Sí. Declaració d'intencions, Aleix?
Déu-n'hi-do,
com veus tu aquesta disputa?
Home, es pensa que hi ha unes medalles, ja abans d'hora, crec jo. A veure, a mi em sembla que això és una mica el joc aquell de qui la té més llarga.
Sí, home.
Qui té el cotxe més gros, deixem-ho així. Sí.
A comparar-se els arbres, estan comparant una mica els arbres.
Exacte.
Per aquí la cosa.
I, a veure, a mi em sembla que deia la Maria Antònia, no?, que per Nadal sí que a tots ens agrada que els carrers estiguin il·luminats, però ni tant ni tampoc, no? És a dir, amb moderació, em sembla correcte per incentivar el comerç, que al final tu el que vols és que et compri a les botigues de la ciutat o del poble la gent d'aquella localitat. Però em sembla que aquí el que van els dos alcaldes és a atraure més turisme.
Bueno, no, de fet, sí, ens ha dit així, l'alcalde de Vigo.
Més que reactivar el comerç local, jo crec que volen turisme.
Turisme.
I en el cas de l'Albiol, crec que també començar un tema com aquest ara al setembre, de parlar del Nadal, crec que també és una mica intentar desviar l'atenció dels últims mesos complicats que ha tingut Badalona amb altres qüestions que no estan fent que surti a les notícies, precisament per coses gaire bones, amb el tema de les agressions al centre comercial del Màgic. I jo crec que també vol, potser, donar aquesta imatge d'una Badalona bonica, amable, a la que es pot visitar, i crec que també entra en aquesta intent de competició en Vigo també ajuda a maquillar una mica la imatge de la ciutat.
Vosaltres sou prou de, que, no sé, de les persones que us agrada ja, del més aviat possible que vingui el Nadal, decorar la casa, l'Alice diu que no, eh?
Mal pas. I
no,
a més, us dic una cosa.
Què?
El 30 d'agost vaig entrar en una botiga d'aquestes d'allò, de tot a 100, com es deien abans, no? Que hi ha una mica de tot. I em vaig trobar tot un bloc central amb productes de Nadal, de decoració nadalenca, el 30 d'agost, eh? I vaig pensar, ostres, m'he perdut Halloween i la castanyada.
Però
no, anem molt ràpid. Sí. O sigui, jo crec que no, que tot el seu temps.
No, està molt bé això que dius, Aleix, perdona, Maria Antònia, creus que volem anar molt ràpid, que és que encara...
És que avui en dia anem ràpid en tot. Jo trobo que sí, es va ràpid en tot. Sí.
Però ja hauríem d'anar més lents i assaborir el present, no? Sí. Que sempre tenim la mirada com posada al futur.
Té raó, sí. Ella, amb això.
No acabem de passar l'estiu?
Ja s'ha saltat la castanyada, ja tot. Sí, és veritat. Ja es comença que estàs esperant a meitat de novembre perquè s'encenguin totes les llums, ja. Però després passa Nadal i up, ja s'ha acabat tot, eh?
Això és una altra. Que, clar, passa ja el Nadal, també, no? I sí, canviem, sí. Canviem de xip ràpid,
sí.
No?
Es canvia sí. Superràpid. Sí, sí.
Sí, i pot ser d'això que... Crec que volem córrer molt a arribar al Nadal per aquesta imatge que tenim del Nadal, de bona època, de família, de consumisme, de la part positiva del Nadal, i crec que volem arribar molt d'hora. Ja hi ha gent a les xarxes socials que a l'octubre ja diu ja s'està fent la decoració a sobre, ja ha de ficar l'arbre, ja
sí,
de...
Sí, sí,
veus
sí.
Barbaritats de gent el 15 d'octubre que està ficant l'arbre de Nadal i dius, home, potser ens estem passant.
Deixeu-me treure un altre tema. Covid. Sí. Nou repunt. Mira, per introduir aquest tema, aquesta setmana, si no m'equivoco, el programa d'aquesta casa, la Caravana, va parlar al cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, Robert Werri, i va dir això.
Sembla que la immunitat que es genera és una immunitat que no és persistent i que amb el pas del temps va disminuir. Per tant, la protecció aquesta inicial que tenim, doncs, si ha passat un any i mig des que ens hem posat una dosi de vacuna, doncs, diguem d'alguna manera, el sistema immune d'alguna manera oblida l'exposició amb aquest virus i, per tant, oblida com lluitar i, per tant, hem de tornar a entrenar-lo. Que això és el que implica la vacuna.
Que aquesta vacuna, Aleix, Maria Antònia, Guillem, com ho veieu, això? Com encareu aquesta nova temporada?
Doncs que ens tindrem que tornar a vacunar.
Sí?
I ens tindrem que vacunar cada any. Ens tindrem que vacunar cada any perquè això ha vingut per quedar-se per sempre. Jo tinc les tres vacunes, he passat també el Covid, i bé, i no sé, no m'he plantejat posar-me la quarta. Però potser tinc una edat que, no sé, hi ha gent que...
Vas amb mascareta, Maria Antònia, tu en algun moment, o no? Ja està, la mascareta, fora, eh?
No ho sé.
No.
No tinc cap tipus de mirament amb això.
Aleix, tu com ho veus? Tens por? No, jo no tinc por.
O no, perquè d'alguna manera ja se'ns havia dit, no?, que seria, que es gripalitzaria la Covid,
sí,
no?, que havia vingut per quedar-se,
sí,
que aniria mutant i que el que sí que hem d'estar pendents, igual que ho estem amb la grip, és que la mutació anual o cada quan muti no sigui més contagiosa o més virulenta. No es diu que ara hi ha hagut una mutació que hi ha hagut diverses mutacions dins del mateix virus, que ha sigut bastant, bastant grossa, però que la capacitat de contagi no és més alta que la que es podia esperar. No? Està mirant el pitjor i al final sembla que no. Jo crec que hem de fer cas del que digui Salut, és a dir, si tu ets pacient de risc o població de risc vulnerable, doncs, i et diuen que et vacunis, serà per alguna cosa.
Sí,
hem de començar a entendre'l també com una grip i que sobretot és no, aquests 3 anys que ja han passat que no ens facin pensar que no ens pot passar, sobretot amb el que diuen els col·lectius de risc, que al final per no pot ser la mandra de no preguntar on he d'anar a ficar-me la vacuna o quan me toque, on he d'anar així, pues, que algun grup, alguna persona de risc, sobretot la gent gran, entri en perill per això.
Em deixeu que faci una cosa.
Si us plau,
a mi em sorprèn per això que després dels 3 anys de pandèmia, perquè la pandèmia encara pulula, diguéssim, sembla que no hem après gaire, perquè ara vas pel transport públic o en un lloc públic concorregut i sents algú que tus al costat i la gent ja no es tapa com es tapava abans. Jo no dic que haguem de portar mascareta, però si tu tens, jo què sé, un refredat. I es tornudes o tusses, home, doncs cobreix-te la boca, no? Vull dir, si no hem après això en 3 anys, malament anem. És l'única cosa que m'inquieta.
És molt interessant la reflexió que fa l'Aleix, Maria Antònia, Guillem, no sé com ho veieu també vosaltres, però la percepció de que quan va acabar la pandèmia, que tots pensàvem, és que la societat canviarà en tantes coses, no? I no sé si... No creieu que estem al mateix punt de partida?
Hi ha unes coses culturals que no les deixarem enrere, perquè hi ha societats al món que sí que són precaudes quan arriben els períodes d'al·lèrgies o de... o de grips, així, que sí que utilitzen, per exemple, la mascareta. Vull dir, els japonesos ho han fet sempre, en períodes de grip, com que tenen aquesta consciència cultural de que han de protegir els demés, de que ells no han de posar malalts als demés, al transport públic, si estan amb una constipada o amb una grip, van amb mascareta. Aquí s'haurà de veure si quan arribem al novembre, desembre, hi ha algú al transport públic que està amb una grip o amb una constipada i es posa mascareta. Crec que aquí, amb aquesta manera de viure mediterrània, tant de llibertat, de que pensa només en un mateix, crec que costarà de veure.
Maria Antònia, se'ns oblida tot, no? També com a societat, molt ràpid.
Sí.
No creus?
Sí, i tant que sí. Perquè va ser molt fort, eh?
Clar, i pensàvem doncs, que podríem canviar, però el que deia l'Aleix, vull dir que és que, ostres, aquell costum, no?, que dèiem, ostres, rentar-se les mans, no?
Sí.
Sembla que com si no hagués passat res, o no? Tens aquesta percepció, tu?
O estar en un avió que estan tots tan junts i dius, bueno, fa 4 dies estàvem tots tapats i tothom tenia com una mena d'angúnia, això ha desaparegut totalment.
I el Guillem ha comentat una cosa molt interessant, que ens l'has comparat amb la societat japonesa i hem parlat d'això, no?, d'empatia i respecte. Al final és això, és a dir, si tu vius en societat, en comunitat, el que ha de primar és l'empatia i el respecte. Jo crec que aquí, no sé si els mediterranis o a casa nostra, no vull mirar ni al sud de França ni Itàlia, no? Jo veig la meva realitat i a vegades trobo a faltar doncs, això, no? Falta d'empatia i respecte en moltes qüestions, no només aquesta que estem comentant ara.
Mira, ara ens agradaria també comentar que ens queden uns minuts per arribar a les 6. Estem fent tertúlia amb el Guillem Figuerola, amb l'Aleix Cabrera i amb la Maria Antònia Batlle, la nostra tertúlia intergeneracional al Fabricació Pròpia. I ens agradaria preguntar-vos si té sentit prohibir fer fotos als museus. Esteu al dia amb aquesta notícia o no?
Sí.
Sí?
Sí? A veure, esteu... O sigui...
Aviam, depèn del motiu.
Perquè, a veure, depèn del motiu.
Depèn del motiu.
A veure, explica'ns, Aleix.
Si a mi un museu em justifica que la llum, per exemple, la llum que desprèn el telèfon flash. Mòbil... No, a vegades et prohibeixen fer fotos amb flash, però a vegades també per enfocar el telèfon mòbil emet una llum.
Sí.
Si a mi em justifiquen que aquesta llum pot perjudicar aquella obra, doncs d'acord, ho accepto. Si aquest és el motiu, també penso que avui en dia als museus molta gent consulta a vegades a Google o als buscadors determinades obres, i és un segon text dins del museu. Si el museu no t'afavoreix o no et facilita unes guies per tu entendre aquelles obres, tu et busques la vida. I el mòbil és una eina més educativa, cultural.
Totalment.
Llavors, hem de buscar aquí un equilibri.
Un equilibri, no? Però vosaltres sou, quan aneu als museus, això, clar, tot això ha vingut al Museu Reina Sofia de Madrid, que ha iniciat el curs amb aquesta important novetat, és que es poden fer fotografies de les obres exposades que abans no es podia. Clar, això és veritat que si tu et pares a fer fotos, no?, et quedes allà, faràs un tap, hi haurà aglomeracions. Vosaltres què sou més de quan aneu a un museu? És de passar ràpid, d'aturar-vos...
No t'atures quan és una obra que t'agrada, no? I la vols observar. I hi ha altres que potser et diuen menys. I aleshores passes més de llarg. Això és igual quan vas a un museu, vas a veure un castell o te'n vas a Versalles i al final estàs una mica cansada de tant de palau, eh?
Aviam, la mesura té una part positiva, que és que potser viurem les experiències dins dels museus d'una manera més immersiva.
Sí.
Parlem abans d'aquest consum ràpid, no? Vivim tot molt ràpid. I a vegades fa la impressió, quan vas als llocs, que la gent fa fotos d'uns focs artificials, un concert, el que sigui, de tot, i després et preguntes, han gaudit l'espectacle?
Sí,
m'he trobat a vegades amb concerts o obres de teatre, que la gent treu els mòbils i fa fotos, i dius, mira l'obra.
Hi ha molta sensació de que s'ha immortalitzat tot i que després penses fredament. Aquest vídeo és bàsicament perquè la gent a les xarxes socials vegi que has anat en aquest lloc.
Tu, Guillem,
no, perquè jo moltes vegades quan veig que la gent grava els concerts no penso, no, demà al matí ficarà a mirar els vídeos perquè tindrà nostàlgia del concert. No, la majoria de vegades és perquè tu has d'immortalitzar que has estat a tal lloc i si no hi has estat, ets diferent a la resta per no estar-hi. I en el cas dels museus és això, que moltes vegades tu veus que no estàs mirant utilitzant el telèfon, perquè jo no acostumo a fer fotos quasi mai, ni a concerts, ni a museus, ni a cap lloc, quasi sempre el mòbil no l'utilitzo per això, i veus que la gent és el que et dic, que no es pare a... que passar per cada obra és un... o per les obres importants és un pur tràmit, a part del que deia la Mercè de que es fan uns taps
allà importants.
Jo me'n recordo fa molts anys d'això, però havia anat al Reina Sofia a veure el Guernica, i era com tots ahir amb les càmeres, encara no eren mòbils, eren tots amb les càmeres de fotografia i un tap davant que dius, és un quadre enorme. Doncs amb prou feines el veies, perquè files i files de gent que havia de treure la millor foto. Bueno, i clar, si vols una foto sense que surti ningú de tota aquesta gent que està parat, ja...
No, la qüestió és per què vols la foto. Clar, al final, si al, a veure, si al final tu veuràs aquesta obra molt millor per internet, podràs veure els detalls o amb un llibre d'art, que no pas amb la foto, perquè al final jo recordo, per exemple, a París, la Mona Lisa està exposada dins d'una mena de cubicle, és a dir, que no tens ni el quadre a la paret, sinó que està com a dintre, perquè està superprotegit el quadre. I me'n recordo haver fet la foto dels que feien la foto, perquè em va fer gràcia. És a dir, tot de gent amb mòbils, però una aglomeració de gent davant d'aquell cubicle, i el quadre no es veia. Llavors dius, ja el veuré per internet.
Però mira, és molt interessant això que esteu parlant ara, que havíem tret el tema dels mòbils, perquè jo ara em fixava aquí a la taula i el Guillem és l'únic que té el mòbil aquí fora. Mira, ja riu, el Guillem. Perquè l'Aleix i la Maria Antònia el teniu guardat.
A la butxaca i en modo avió.
I en modo avió?
Sí, sí. Ja.
Però, clar, la pregunta és... Bueno, jo també el tinc aquí damunt la taula perquè n'haig de fer-vos, eh? Però la Paula ja riu. Tu, Paula, també el tens per aquí o no? No, diu que no, que no. Que ella també el té a la ben guardadet. No tenim temps per més. Va, que ens veiem demà aquí al Fabricació Pròpia, a partir de 2:15. Que vagi bé.